Ara el que volem fer és parlar-vos de Manuel de Pedrolo i la seva obra més reconeguda, manuscrit del segon origen, el segon llibre més venut de la història de la literatura catalana després de la plaça del Diamant de Mercè Rodoreda. Per parlar-ne, comptam el de Farafar amb la Sara Martín, professora titular de la UAB, autora de la traducció del manuscrit a l'anglès, i també coautora del primer estudi monogràfic sobre aquesta novel·la, el volum Explorant manuscrit del segon origen, noves lectures. Un recull de 6 articles de varis autors pensats per als lectors del llibre. El de Farafar ens volem tractar de tot plegat i per això saludem a la Sara Martín. Molt bon dia, benvinguda a Ràdio Illa.
Hola, molt bon dia. Et sento una miqueta fluixet. No sé si podem fer alguna cosa amb el volum.
Val, jo intento parlar més alt i no sé si és el control.
Ara millor.
Sí,
ara millor.
Val, perfecte. Sara, escolta, ho hem dit bé? La plaça del Diamant es va vendre més que el manuscrit?
Doncs mira, acabo de prendre nota del que deies, perquè jo he estat escrivint sobre el manuscrit dient que és la novel·la més venuda de la història de la literatura catalana. La última xifra que tinc és de 1.200.000 còpies, i tenint en compte que normalment els editors amaguen vendes, doncs posem que seria molt més alta. No t'ho sabria dir si és més alta, però estava convençuda que era manuscrit.
En qualsevol cas, estem parlant de dos noms absolutament essencials de la literatura en la nostra llengua, com són Manuel de Pedrolo i la Mercè Rodoreda. Com és que una obra tan important, alhora que popular i venuda, ha trigat més de 4 dècades en ser traduïda a l'anglès?
Bueno, això és una cosa sobre la qual he acabat escrivint un article, perquè un podria pensar que hi ha una mena de consell de savis que va determinant quines obres es tradueixen a altres llengües. I resulta que no, que tot és part de la iniciativa personal dels editors i, en alguns casos com el meu, doncs dels propis traductors. Aleshores, quan a mi em va arribar la idea de traduir manuscrit, el primer que vaig fer va ser comprovar que realment estava traduïda o no. Això, l'Institut Ramon Llull té una base de dades magnífica. I em vaig trobar que s'havia traduït a 14 llengües. De majoritàries, francès, alemany, i de minoritàries, moltes llengües d'Europa de l'Est, però no l'anglès. Per què no? Doncs no ho sé. No ho sé. Doncs perquè ningú no s'havia donat mai la situació que una persona que parlés català i parlés anglès digués, mira, aquí hi ha un forat. Vaig trobar un noi, o sigui, circulava per internet una entrada de blog d'un noi que deia que ho estava fent, però no era el cas. O sigui que mira, hi havia un forat.
Escolta, Sara, quina és la teva relació amb el manuscrit? Quan el llegeixes tu?
Ah, jo sóc de la generació de nens que llegeixen manuscrit a l'institut. Primer, de BUP, amb 14 anyets que tenia, l'any 80, que és quan s'introdueix bàsicament la novel·la de Pedrolo, pel que em van dir, pel boca a orella dels joves filòlegs catalans que són professors de secundària. I, de fet, encara guardo la còpia, és la còpia que he fet servir per la traducció, i és un llibre que m'estimo moltíssim, moltíssim.
Perquè, a més, clar, s'estava en aquella època, penso, tot just s'estava finalitzant el currículum de l'educació primària i secundària en català, no?
Sí, sí, s'estava començant. I aleshores, per el que jo he estat preguntant molt sobre manuscrit i per el que m'han dit, va ser una tria una mica accidental. És a dir, algú devia dir, ui, aquesta novel·la va d'un parell de nanos joves, doncs segurament els interessarà els nanos joves que tenim a classe. Aleshores, no es va triar perquè es considerés un gran clàssic, ni res d'això. Es va triar pensant en que podria agradar-li molt als lectors joves. I va ser així, i va ser així. Jo, tothom que l'he dit que he traduït el manuscrit, de seguida m'han fet un somriure d'orella a orella i, oh, quina il·lusió i que contents que ens fa. O sigui que va ser un grandíssim encert per part dels primers docents que realment van pensar en els nanos abans amb les necessitats, diguéssim, institucionals, si entens el que et vull dir.
Sí, 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 s'entén perfectament. Clar, tu això el vas llegir cap a l'any 80, expliques, i després, no sé si hauria de ser el 86, 87, por ahí, TV3 va fer una sèrie, una minissèrie, que seria avui, amb la qual molts, jo sóc una miqueta més jove, que ja podem tenir això 6-7 anys, ens vam familiaritzar amb la història del mecanoscrit. Jo tinc molt present la primera escena o les primeres escenes quan es tiren, no sé si és un llac o una platja, i
no, és com un pantà. Una mena de bassa, sí.
I venen els extraterrestres. Tu també vas veure aquella sèrie en directe?
I tant, va ser la primera producció pròpia de TV3, amb la qual ja té una grandíssima importància històrica, i jo, com ja et dic, com adorava el mecanoscrit, vaig veure la sèrie, el record que tinc és magnífic, encara que sé que es va fer en molt poquets mitjans, i és tot el contrari de la pel·lícula, que jo sento molt dir-ho, però la pel·lícula em sembla que diré la paraula.
Ah, sí, és veritat, ja ni me'n recordava, que s'havia fet una pel·lícula feia poc,
sí,
no?
Sí, afortunadament no te'n recordes. Sí, fa relativament poc, i per aquelles raons misterioses de la vida, encara que mecanoscrit és molt fàcilment adaptable, perquè està escrit amb escenes, diguéssim, molt clares, molt visibles, amb un molt bon diàleg, val? Doncs es va decidir introduir una sèrie de factors que no tenen res a veure i és bastant un desgavell. Uh-huh. A mi em sap greu perquè m'agradaria recuperar la sèrie de la TV3, però entenc que haurà envellit moltíssim. No sé si
està al YouTube. Està al YouTube.
Sí?
YouTube pues, es pot veure.
Pues la recomanem amb l'avís del baix pressupost i de que es van fer el que es va poder en aquell moment, però sí.
Com ha sigut traduir les peripècies de l'Alba i en Dídac en anglès? Pedrolo és fàcil de traduir?
A veure...
Però té un llenguatge planer, no? O sigui...
El primer que haig de dir, jo soc filòloga anglesa, però no soc parlant nativa de l'anglès. És a dir, ha sigut una traducció inversa de l'idioma propi a l'idioma estranger, i això d'entrada ja és una dificultat immensa. M'hi vaig posar perquè el text és relativament curt, hi ha fins i tot que diu que mecanoscrit és una novel·la curta, però bueno, està publicada en un volum separat, són 45.000 paraules que vaig pensar, bueno, puc fer-ho, val? Doncs et diré quina va ser la dificultat més gran. A veure, el llenguatge de Pedrolo sembla planer, no és tan planer com tot això, i després vaig tenir que esmicular frases que són massa llargues per traduir-les, saps, en anglès les frases són curtetes, val? I s'ha de trencar una mica la puntuació. I el que més em va costar justament va ser traduir conceptes molt senzills, val? L'anglès, per exemple, té moltíssimes paraules per dir mirar o per dir somriure. I va ser l'encertar amb quina paraula necessitem ara. I després, si em permets l'anècdota, vaig tenir un petit desacord amb la meva correctora americana, que en un moment donat l'Alba i el Dídac estan al bosc i estan construint la seva primera casa a sota d'uns arbres. Jo vaig esmentar l'espècie de l'arbre, que ara m'he oblidat, i ella em va dir que aquests arbres als Estats Units no hi havien. I clar, i jo li vaig dir, ja, soc conscient, és que la història passa a Catalunya.
Clar, si no, nosaltres estem familiaritzats amb les sequoies, doncs...
Ai, doncs pues ella volia alguna cosa així, i després va ser el cas d'allò de si... Mira quines tonteries, però si Plaça Catalunya s'ha de mantenir com a Plaça Catalunya o hem d'acabar posant Catalonia Square? I jo vaig dir, no, és Plaça Catalunya i és Plaça Catalunya, nosaltres no traduïm Times Square. I és més... A veure, més que el text em va donar alguns mal de caps, però, vamos, va ser una traducció feliç. Jo no sóc traductora, eh? Jo m'hi vaig posar així com... Va ser més l'explicar-li als meus editors americans, que van ser molt simpàtics, però aquestes coses els hi van costar una miqueta.
La necessitat o la idea de traduir parteix exclusivament de la teva passió pel títol i per aquest volum i per aquesta... entre cometes injustícia, que no estigués traduïda a l'anglès?
No. De fet, la idea no és meva. Jo li haig de donar el crèdit de la idea a la Cristina Macías, que és editora i, a més, una activista absolutament incansable en el camp de la fantasia i de la ciència-ficció. I aquest projecte es fa perquè el 2016 vam tenir l'Eurocon, que és el Festival Europeu de Ciència-Ficció i Fantasia, a Barcelona. I quan jo vaig entrar a l'equip, per raons que són molt llargues d'explicar, em vaig trobar que la Cristina s'havia encaparrat en regalar-li als 1.000 delegats que tenien que visitar-nos d'arreu d'Espanya i d'Europa una edició trilingüe del manuscrit, amb la versió catalana, la castellana i l'anglesa. Uh-huh. En aquell moment no tenien ningú per fer-se càrrec d'aquest volum trilingüe i jo ho vaig fer. És a dir, jo vaig ser voluntària, em vaig trobar amb un projecte que jo portava temps, que tenia ganes de fer-ho, però no sabia com fer-ho, perquè a més... Si m'ho permets explicar, els professors universitaris no ens donen cap mena de mèrit ni reconeixement per fer traduccions.
Ah, tu ets professora del Teatre Anglès i Estudis Culturals a la UAB, a l'Autònoma.
A l'Autònoma, sí. Mm. De fet, tant el Ministeri com la Generalitat consideren que és un malbaratament del nostre temps de recerca fer
Carai.
Traduccions. Carai. I aleshores jo va haver un moment que vaig dir... O sigui, diguéssim que amb la jerga universitària no compta fer una traducció. Però jo vaig dir, això m'ha vingut a les mans, jo haig de fer aquest volum trilingüe, que va pagar la Diputació de Lleida, de la qual estic molt agraïda, uh-huh. I un cop tenia el volum trilingüe vaig dir, vale, la següent és, això ho haig de vendre als Estats Units. És a dir, jo el que he fet, a part de la feina de traducció d'edició, on sí que em vaig encaparrar i vaig dir, això no ho deixo aquí, és la venda als Estats Units i el volum que has esmentat, que és el primer estudi que es fa sobre el manuscrit.
I deixa'm preguntar-te, perquè en aquest món de literatura de vegades és petit i ja estem vivint una època de reconeixement, tardorenc, però reconeixement de la figura del traductor. Cada cop se'n parla més, se'l reconeix més, se'ls entrevista més, se'ls dona més visibilitat. T'has sentit a dir alguna pesta per dir, escolta, tu no ets traductora professional i t'has encarregat de traduir el manuscrit?
A veure, a mi això em va venir... Jo, abans de traduir el manuscrit, havia traduït un llibre de contes al castellà, és a dir, havia agafat un recull de contes gòtics adaptats al cinema, els havia traduït i havia comentat l'adaptació. Jo li tinc un respecte infinit als traductors perquè la gent no entén la feinada que és traduir.
Sí, és com un segon autor, no?
Sí. Sí, exactament. I jo seria totalment incapaç de ser traductora professional. Uh-huh. Val? Això m'ha vingut, de tant en tant sí que faig algun conte, perquè m'agrada fer-ho i alguna cosa de ciència-ficció he anat traduint, i espero que no em cridin per fer traduccions, perquè no és el meu i tinc molt respecte. Deixa'm que recomani, perquè l'he llegit fa poc, hi ha una meravella de llibre del Joan Fontcuberta i Gel, uh-huh. Que ell sí que va ser grandíssim traductor.
Home, del meu poble,
vale.
D'Argentona.
Bueno, doncs mira, té aquesta meravella de llibre que es diu Tots els colors del camaleó, uh-huh. Que és una preciositat i és el més maco i més increïble que m'he llegit sobre la feina del traductor. I és un recull d'articles meus. I això ho recomano de tot cor.
Molt bé. Escolta, els joves que han llegit o que llegiran el manuscrit, per què creus que els agrada tant? Quina és la màgia que amaga aquest llibre?
Home, és un llibre on desapareixen tots els adults i es queda en mans d'una nena i un nen reconstruir el món. Ja d'entrada és molt interessant. Jo trobo que el llibre és més interessant per les noies que pels nois, perquè uh-huh. té l'Alba, que és una... A veure, el tipus d'heroïna que ara és l'Alba no ens sobta tant, perquè tenim tota la literatura juvenil, com per exemple amb els Jocs de la Fam i tot això,
correcte.
Amb heroïnes fortes. Uh-huh. Però si penses que és una noieta que el Pedrolo se la va inventar l'any 74, a mi em sembla impressionant. Hi ha molt debat sobre si el Pedrolo era feminista o no era feminista. Jo sóc de la corda que penso que era més feminista del que ell mateix s'imaginava, uh-huh. I per això va fer l'Alba. I el Didac sobre
home, un nen mulato, no?, als anys 80 sí. A Catalunya, déu-n'hi-do.
El Didac sobre el que vaig acabar escrivint un article, perquè em té absolutament fascinada, d'on surt el Didac? Com si li va ocórrer al Pedrolo, un nen... de raça mixta, i vaig estar especulant moltíssim amb l'Antoni Moner Jordà, que ho sap tot en aquesta vida i de ciència-ficció, ho sap absolutament tot, si no seria la inspiració o bé un emigrant de la Guinea Espanyola, Uh-huh. O bé, això és el que se'm va ficar al cap a mi, un mariner de la 6a flota americana, dels quals corrien per Barcelona i el Pedrolo sabia on anaven a divertir-se.
Ah, sí, sí.
I no sé si aniria per aquí.
El barri xinès. No, però sí que és veritat que... Sí que és veritat que clar, o sigui, estem molt acostumats a tot el llevant de la península i a Catalunya en particular, doncs amb molta gent d'origen gambià, senegalès, però, clar, l'any 74, no? Perquè l'any 74 no. Un negre era com... Carai!
No, creu-me que ho vaig mirar, vaig regirar molta bibliografia, val? I negres en aquell moment, ja et dic, les dues úniques fonts visuals. És a dir, mira, perquè si vols una anècdota molt maca, a la sèrie que m'has dit, el nen que fa de Didac és el fill del Guillem de Fac.
Ah, què dius? Sí. Un mallorquí?
Sí, sí, mallorquí mig guinea, no?
Mallorquí il·lustre, un poeta en català negre, sí, sí.
Val, doncs aleshores, jo crec que l'única imatge de persones de raça mixta que el Pedrolo podia tenir al cap era o bé el fill d'una parella mixta, pare guinea, mare blanca, jo coneixia uns també a la meva família, uns amics de la família, vull dir. O si no, el que et deia, els mariners de la 6a flota, que això el Xavier Ceros té un llibre magnífic i es veu que anaven molt cotitzats com a trofeu eròtic entre les senyoretes de Barcelona.
Ei.
Cosa que jo no sabia.
Molt bé. Escolta,
ja
com, hi ha un projecte de distribució pel món anglosaxó de la teva traducció?
A veure, la traducció està publicada, la va publicar Wesleyan University Press el 2018, uh-huh. I jo el que he fet ha sigut feina incansable de publicitar-la, és a dir, el llibre, l'estudi en català que s'ha esmentat, de fet és la traducció d'un estudi que vam fer en anglès i que està online per animar els lectors. I ara mateix, ara jo estic acabant de fer un llibre i he posat l'article sobre el Didac perquè qui llegeixi el meu llibre sàpiga que mecanoscrit existeix. Uh-huh. Em consta que de moment, diguéssim, ho sap que existeix la traducció als professors de català que donen català a l'estranger. No sé, els lectors anglòfons, jo faig tot el que puc, perquè és que això de traduir és molt més que traduir, eh? És fer feina militant i estar ja publicitant tot el que pot. I no crec que sigui mai un supervendes, però almenys... A veure, si algú et pregunta a tu, li pregunta a qualsevol dels oients, digue'm quina és la millor novel·la en català, mira aquí, fent propaganda, diré, doncs pues mira, és el mecanoscrit. I diuen, ah, quina llàstima que només estigui en català i no hi hagi traducció a l'anglès. Ah, doncs sí que existeix la traducció a l'anglès.
Perquè realment, ara pensava, ostres, en Manolo Pedrolo va idear un escenari apocalíptic, post-apocalíptic, que l'any 74 n'estem farts avui de pel·lícules de ciència-ficció, amb extraterrestres, amb invasions de tota mena. Clar, avui dia segurament no serà tan llaminera, tan golosa per agafar-se i fer-ne una adaptació cinematogràfica, i la gent dirà, va, però això està molt vist, però clar, la gent ha de posar en context l'obra.
No està tan vist. A veure, el primer és que no està tan vist perquè creu-me que el tema racial, i no fem spoilers, és absolutament original, fins i tot ara. Val? I després, quan vaig traduir-la, ja saps que traduir és una lectura molt íntima del text, però alhora una lectura molt freda, perquè tu t'has de preocupar de la traducció. Doncs no t'ho creuràs, però em vaig acabar emocionant com una burra. I dius, i mira que l'he llegit 30.000 vegades aquest text i sé perfectament què és el que passa i tot el que vulguis. Jo continuo pensant que és una obra molt potent, és breu, amb la qual es devora molt de gust, és molt recomanable per la gent jove, val? Per el que et deia, no hi ha adults, són ells que tenen la responsabilitat, i per mi continua funcionant molt bé, eh? Com a narració.
Després, en català, va haver-hi un gap, va haver-hi com un buit de ciència-ficció. Es va fer alguna cosa, però de grans novel·les, entre, per exemple, el 74 de Pedrolo amb el mecanoscrit, i després ja potser ens hem de remuntar, bueno, o hem d'anar fins a la pell freda, potser, per un llibre superventes o d'èxit en català amb una trama de ciència-ficció, no?
Sí, però a veure, aquesta és una perspectiva una mica falsa, perquè ja que estic fent tantes recomanacions, deixeu-me que recomani dos webs. Un és el Biblionauta, al qual col·laboro, i l'altra és la biblioteca del Kraken, i veureu que allà, i, bueno, i evidentment el web de la Societat Catalana de Ciència-Ficció i Fantasia, on hi ha una bibliografia molt àmplia sobre el que és la ciència-ficció a Catalunya. I una cosa són els grans booms, evidentment, si anem així anem de mecanoscrit a la pell freda, però després no es deixa mai de fer ciència-ficció i fantasia en català. Pedrolo continua, hi ha la Montserrat Galícia, hi ha la Carme Torres, hi ha el Jordi Emanuel, hi ha l'Antoni Moner Jordà, i hi ha un munt de gent que sí que continua fent. El que ens està costant molt, i parlo en plural perquè ja et dic que jo sóc sòcia de la Societat Catalana de Ciència-Ficció, és explicar-li a la gent de parla catalana que hi ha una tradició immensa. Hem fet, de fet, tres trobades CatCon, es diuen, la d'aquest any no es fa pel Covid, però estem fent una convenció catalana de ciència-ficció, cada any som 150-200 persones, hi ha els autors, estem els especialistes, i sí, home, pues sí, és un gust que hi hagi l'Albert Sánchez Pinyol, i és un gust que hi hagi el Marc Pastor fent les coses boixes que fa de fantasia, també, però hi ha molts altres autors, i quasi et diria que és més fort la ciència-ficció en català que en castellà. Sobretot amb autors juvenils i quantitat d'obra que hi ha ara mateix publicada.
Escolta, deixa'm un moment preguntar-te per de Pedrolo, perquè també un debat etern potser és si el manuscrit representa realment la literatura de Pedrolo. Passa com aquests discos, aquests discos de bandes, doncs, que després de dos dècades fent un tipus de música per selectes minories, treuen un disc d'una altra manera, més pop, el que sigui, amb un canvi, i de cop es fan famosos. La banda què és? Aquell disc o l'anterior?
No, a veure, a mi vaig tenir el gran plaer de conèixer l'Adelais, la filla del Pedrolo, i ella em va dir que el seu pare sempre deia que si hagués sabut que Mecanoscrit seria tan popular, no l'hagués escrit mai.
Carai.
Sí, sí, de fet, ell li tenia un punt de ràbia en aquesta immensa popularitat, val? I a més, deixa'm que t'expliqui, potser tu estàs pensant, home, tanta ràbia no li tindria perquè bons ingressos que li devia
posar. Sí, no, perquè fins llavors havia viscut bastant
No. No, doncs de fet no, perquè el Pedrolo pertany a un marc legal en el qual l'autor venia els drets de l'obra quan li publicaven. O sigui que qui ha rebut els beneficis és Edicions 62 i Planeta, no el Pedrolo.
No, això sí que fa ràbia.
Molta. La filla, la de l'Aisa Pedrolo em deia que l'obra de ciència-ficció preferida del seu pare era Succés simultani, que és molt més difícil de llegir, és una història de viatges en el temps, però és molt interessant. I sí, diguéssim que Mecanoscrit seria l'èxit pop d'una banda que més bé anava cap a l'experimentació i la psicodèlia, per seguir la teva analogia.
Però bé,
escolta, la va escriure ell, no?
Sí, sí. Jo recordo algun... No me'n recordo com es diu el llibre, que sí que he llegit, de Pedrolo, que és un llibre en el que hi ha una mena de confinament, també, i... bé, clar, és que em va escriure moltíssims, no?
128 llibres. Però a més, de tota mena, de poesia, periodisme, ciència-ficció, teatre, novel·les, sagues, el que vulguis, i traduccions, moltíssimes traduccions.
Déu-n'hi-do. I ell va... quants fills va tenir, de Pedrolo? Un parell? Quants?
Només té l'Adelais.
L'Adelais.
Només l'Adelais.
I ell com treballava?
Ell vivia al seu piset una cosa que no sé si saps, que és molt divertida. El Pedrolo ve de família, diguéssim, quasi aristòcrata.
Home, de Pedrolo...
Sí, la casa familiar era un castell, que ara és part de l'espai Pedrolo, a prop de Tàrrega. Val? Bé, el pare, quan finalment es va resignar que el fill li havia sortit escriptor, perquè era una cosa que no li agradava gaire, doncs va comprar els recient casats un piset al carrer Calvet. El Pedrolo tenia un petit despatx, que no creguis tu que vivien en cap luxe, i la seva vida era estar totalment lligat a la màquina d'escriure tot el dia i tots els dies. Perquè ell es guanyava les garrofes traduint, justament un respecte al traductor, i la resta del temps escrivia la seva obra. I era un sense parar. La de l'Aix em deia que portaven una vida molt modesta, que anar al restaurant era un luxe, una cosa increïble, res de grans viatges ni res d'això, imagina't.
Màquina d'escriure i cigarret, que sempre els recordem amb...
Ai, cigarret, sí, sí, sí.
Moltíssimes gràcies, Sara, per haver-nos introduït una miqueta la figura de Manuel de Pedrolo i aquesta joia literària que és patrimoni del català com és manuscrit del segon origen per joves, per adults, en fi, tothom que no l'hagi llegit que ho faci ara. La Sara n'ha fet la primera traducció a l'anglès, finalment s'ha fet una mica justícia amb aquesta obra que ha de ser universal. Sara Martín Alegre, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, moltíssimes gràcies.
A tu pel teu interès, moltíssimes gràcies.